Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia.
Jamás me uniré a ti.
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre.
Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste.
No, yo soy tu padre.
Ninguna es perfecta.
I avui comencem una mica diferents, perquè el programa d'avui és radicalment diferent. Avui el Ningú no és perfecte, fem un especial de Star Wars, dues parts. Una primera setmana que tindrem aquesta primera part, que és la tertúlia, amb spoilers. Avisem, amb spoilers, tothom que escolti s'enterarà de tot el que passa a la pel·lícula. Avui l'equip del Ningú no és perfecte no es reprimirà i ho explicarem tot, lo bo i lo dolent que té la pel·lícula, Star Wars, el despertar de la força. Primer de tot, abans de presentar l'equip del programa, donar les gràcies a Antoni de Ràdio Vilafant i als tècnics de la Cate, l'Aitor i l'Ander. Un fort aplaudiment per ells. Vinga, va.
Bravo.
I ara sí, anem a presentar l'equip del programa. Començo a la meva dreta, Marta Sanz. Què tal, com estàs, Marta?
Bé, molt bé. No me fas la presentació de sempre?
Encarregada de xafarderies, però avui ben bé no és això,
no,
però sí.
Avui porto les biografies, allò que ens agrada tant, furgar en la vida de la gent, d'aquests nous actors i actrius de l'episodi 7.
Molt bé. Ara, bon matí, què tal?
Molt bé, amb ganes de començar.
Avui ens parlaràs de la
pel·lícula... De tots els jocs relacionats amb l'univers de Star Wars, de la Guerra de les Galàxies.
Això serà la segona part.
Sí.
El programa de la setmana vinent. Però avui el gravem tot junt, avisem. És una cosa una mica estranya el que fem, però bé. A la meva esquerra, ara ja em vaig, amb l'Alfons Gumbau. Què tal, Alfons?
Emocionat, molt emocionat, perquè estem aquí en plena Figueres Galàctica,
sí,
des de Figueres, i amb ganes doncs, de fer aquesta tertúlia per destripar la pel·lícula de dalt a baix.
Mm-hmm, sí. Molt bé.
Com tu deies, lo bo i lo dolent.
Què vols dir, que hi ha més dolent que bo?
No, això ho has dit tu.
Ah, no sé, tal com ho has dit.
Jo no ho he dit.
Bé, continuem caminant. Tenim avui un special guest star, que és en Sergi Toboso, un dels organitzadors de la Figueres Galàctica, aquestes jornades que s'han estat fent tota la setmana a Figueres. Què tal, Sergi?
Hola, bon dia.
Bon dia. Sí, a veure, micro, hola.
Hola, hola.
Bé, ara fem un préstec de micro.
Hola, bones, què tal?
Tot bé?
Sí, amb els midi-clorians a tope.
Sí?
Sí, sí.
Ja anirem, ara us explicaré, bueno, anirem per en què us ha semblat. I acabem amb en Bernat Costa. Bernat, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, com estem?
Ui, quina veu.
Ai, perdó. Bé, mira, preparat per aquest especial i sobretot per putejar a l'Alfons i bé, com sempre.
Com gràcies, sempre.
No esperava menys, Bernat.
Ens falta en Jacint Casademont, que, escolta, s'ha posat malalt, no sabem si després
de veure
la pel·lícula...
Només de veure-la, sí.
Li ha vingut 38 de febre després de veure la pel·lícula, cosa que també li deu haver passat a molts fans, segurament.
Ja.
No avancem.
Però, en fi, per qui us parla jo mateix, l'Ignasi Arbat, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, i abans d'anar ja directes a la tertúlia, recordeu un parell de coses, la nostra pàgina web, com sempre, ningunoesperfecte.cat, on podeu descarregar i escoltar el programa, el nostre canal de Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, també el nostre compte de Twitter, que és @ningunoes, i els canals habituals d'iTunes i iVoox, on podeu escoltar i descarregar els programes. Només ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte i allà ens hi trobareu. Tenim còmics de Panini per regalar, vull dir que la gent que està fora amb les activitats que entri, que si no s'ho perdrà. És un lot suculent.
Tenim tanta activitat aquí que la gent no pot estar tot arreu a l'hora.
Ja. No es poden duplicar. La força...
No arriba tant.
Hem estat derrotats per un BB-8 de joguina.
Imagina't. No, Déu-n'hi-do. N'hi ha més d'un.
No és un, n'hi ha dos, em penso.
Sí, és que esclar, no, contra dos BB-8 és complicat lluitar. En tot cas, nosaltres esteu preparats ja per començar amb la tertúlia?
Som-hi.
Doncs agafem el Falcó Mil·lenari i entrem a la galàxia. Doncs comencem. Primer de tot, us preguntaré què us ha semblat la pel·lícula. Bastant breu, eh? Fem una primera tonda d'allò d'aprovat o suspès, pràcticament. Marta, comences tu.
Home, aprovada.
Simplement aprovada, amb nota.
Tu m'has dit aprovat o suspens.
Bueno, alguna més, afegeix alguna més, que si no...
Va, l'aprovada em progressa adequadament.
Molt bé.
I el segon visionat diuen que millora.
Ja, després d'un dia és complicat un segon visionat, però segur que hi ha algú que ja l'ha vist dues o tres vegades. Estic convençut. Aram.
A mi m'ha semblat que és un remake de la primera. La primera em va agradar. Per tant, li donarem un aprovat. Però esperàvem que fos alguna cosa més original.
Alfons.
Per mi ha estat... És una molt bona pel·lícula, però no és tan... Bona pel·lícula Star Wars, no sé si m'explico. Si això es digués la batalla dels planetes, m'hagués agradat molt. Però si l'incloem dins la saga, doncs trobo que té mancances.
Sergi.
Un aprovat justet, molt a l'estil de que a mi personalment em té acostumat el senyor Abrams.
Això és un altre tema. Sí. Tot i jo que trobo que l'ha encertat més amb Star Trek que amb Star Wars, però és un altre...
Però coincideixo amb l'Alfons, vull dir, per ser Star Wars, justeta.
Bernat?
Jo li posaria un 8 sobre 10. Li poso un 8.
Perquè tenim
mala memòria. Les pel·lícules de Star Wars tampoc són excel·lents. L'argument és bo, però no solen ser un 10.
Tu has vingut aquí a fer el troll, no?
Sí, he vingut a tocar-vos.
Primer li posa bona nota a la nova i després diu que les originals tampoc són gran cosa. La mare que em va...
És cert que el factor nostàlgia juga en contra nostra.
Clar.
Això està clar.
És clar. El llistó està massa alt, potser pel tema de la nostàlgia, però no són tan bones pel·lícules. Aquí he vingut a emprenyar-vos una mica.
Gràcies.
Bé. Em canviaré de costat, però...
A mi la pel·lícula li dono un aprovat, però amb molts matisos. És a dir, és un aprovat, però esperava molt més de la pel·lícula. Hi ha coses que m'han agradat molt, hi ha coses que no m'han agradat gens.
Podria ser que el problema no fos de la pel·lícula, sinó de les nostres expectatives.
Segur.
Que eren un pèl massa alta.
Exacte.
Ara.
En tot cas, entre la trilogia nova i episodi 1, 2 i 3, la considereu per sota de 1, 2 i 3, també per sobre, a la part?
No,
jo per mi està per sobre de la segona trilogia.
Jo, ara que has tret la primera trilogia, la de Lucas, primera, segona, a vegades és difícil de definir-ho, crec que és millor aquesta nova pel·lícula que qualsevol de les tres que va fer George Lucas, però per altra banda he apreciat la trilogia de Lucas com no l'havia apreciat fins ara després de veure la pel·lícula.
Jo estic d'acord amb tu, Hi ha coses de les tres de Lucas que estan millor que aquí. Bueno, no sé si ja podem entrar al trap
Crec que podem entrar a sac, ja ho hem avisat d'entrada, qui no hagi vist la pel·lícula...
No anava a destripar res, precisament, però no heu trobat que la música fluixeja, no molt, sinó moltíssim?
Estic completament d'acord. Amb prou feines té cap importància i l'única part que destaca són els temes que ja coneixíem.
Exacte. I en canvi, una cosa que té bona... És el que deies tu, comencen a sortir coses bones de la trilogia de Lucas. La banda sonora de la trilogia de Lucas aporta moltes músiques noves, bones, molt bones. No sé si, bueno, des de l'episodi número 1, la batalla de Darth Maul, aquella música amb aquell cor Afegeix temes nous, però que eren brutals en aquí, passa tan desapercebuda.
No, és veritat que els temes...
Hi ha temes nous?
Sí.
Home, algun hi ha d'haver, perquè hi ha un pilot de rato de música de fons que està allà darrere.
Però no es noten, no destaquen.
Sí. A la taverna, quan entren a la taverna sí que n'hi ha una.
Sí, però aquell tema no està inclòs a la banda sonora, fixa't tu. No sé per què, i és el...
Vols dir aquell rigui que...
Sí, terrible. Terrible, ho reconec. Aquí sí que...
El rigui de la cantina.
És l'únic moment en el que la música realment és protagonista. Clar, quan entres en una taverna i tothom té el referent de Mos Eisley, el primer que fas és escoltar a veure quina música sona. I és una mena d'homenatge intentant actualitzar aquella mena de jazz que teníem abans.
Val.
Però és això, en general sí que es diu, no?, que una banda sonora és bona i funciona justament quan no t'adones que hi és. Però justament és una cosa que la Guerra de les Galàxies no és així, sinó que és tot el contrari. És el que esperes cada cop que surt aquell personatge que surti amb el ràdio cadet.
De fet, hi ha un tema, hi ha el tema de Rey, i, però el que passa que no són tan bons com el tema de la Força, el tema de Luke, el tema de Yoda o el tema de Vader.
No té una melodia enganxosa que surtis d'allà tararejant-la.
Allà quan, quan surten els dolents, no tens un tema que t'enganxi com el tan, 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 tan.
I és estrany, perquè havent-hi Disney al darrere, que sempre ha cuidat molt la música en les pel·lícules, no hagi pensat en
això. I és que el compositor és el mateix. Vull dir, sí. El John Williams és el setè episodi de la Guerra de les Galàxies que fa.
Sí.
Com pot haver-ho fet tan bé en els altres sis i en aquest setè? No ho sé.
Comencem...
Quants anys té John Williams?
Sí, 80 i escaig, clar.
Crec que pot ser un dels problemes d'aquesta nova pel·lícula, que és que els anys no passen en balde.
Anem passant temes. Ja hem parlat de la música. Comencem parlant dels actors. Si jo us dic que, si us agraden més els actors nous o els vells a la pel·lícula, jo ja em posiciono molt a favor dels nous.
Molt a favor dels nous.
Jo també.
No, però ja no només dels comparat amb en Hayden Christensen i companyia, sinó fins i tot comparat amb Mark Hamill.
Sí, sobretot de Daisy Ridley. Aquesta noia, jo la veritat, m'ha deixat estupefacta, sense paraules. O sigui, és un 10. Era impossible fer-ho millor.
Estic completament d'acord.
Jo també.
Crec que li espera una gran carrera per endavant. Han arriscat a l'hora d'agafar actors que no fossin especialment coneguts, que és una cosa que ja va fer George Lucas amb les pel·lícules originals, i crec que aquest cop els hi ha sortit molt bé. Crec que la Rey té una carrera cinematogràfica brillant per endavant. A mi em fa pensar una mica amb el que li va passar a Jennifer Lawrence després de fer Los Juegos de l'Hambre. Crec que triomfarà.
Bueno, de moment ja té un segon contracte per la següent pel·lícula de Star Wars signat. O sigui que sí. A mi m'ha agradat molt la Daisy Ridley. El que no m'ha agradat tant, però potser és el seu paper, és en John Boyega, en fi. No sé si és que és perquè és una mica aturadilla o molt innocentón, que ja està bé, no? Les pel·lícules de Star Wars, de fet, estic d'acord amb en Bernat. És que jo no sóc una fan de Star Wars, per mi era una pel·lícula d'entreteniment.
Us en podeu anar tots dos a la porra, eh?
Sí,
ja us ho dic ara.
Aquí no estàveu, no sou ben vistos.
No, en tot cas aquí al bar, no?
Una tertúlia de fans, això. Sí.
Aquí van haver ondonades de hòsties, com no anem amb cuidado.
I a mi, clar, com que la de Star Wars, l'episodi 4, diguéssim, la que va causar tant de furor i que tants de milions recollits, doncs penso, però tampoc era tant una pel·lícula, de naus i tal, i històries de famílies, no?
Escolta,
i
aquest...
De
naus i tal. Li podeu tallar el micro, ja?
Vinga, Alfons.
Aviam, jo no sé fins a quin punt el que m'agraden són els personatges o els actors, però en tot cas, jo estic de... jo he quedat no només encantat amb ella, sinó que crec que la química que tenen Rey i Finn és extraordinària. Inclús afegint-hi en BB-8,
sí.
Aquest nou equip, no, vull dir, pensava, ostres, per exemple, R2-D2 i C3PO els trobarem a faltar. El nou BB-8 els ajunta tots dos. Vull dir, no els surten sí. També, tenen un paper més secundari, però el protagonisme se l'endú BB-8. I la combinació entre els tres, inclús la relació que tenen Rey i Finn amb en Han i en Chewbacca, tots a dins del Falcó Mil·lenari, jo crec que la química és genial. Ara bé, deixeu-me parlar de la meva gran decepció.
A veure.
De quan el pobre Kylo Ren va i es treu la màscara. No sé si va passar el mateix quan la veieu vosaltres, però jo que hi vaig anar dijous a les 12 de la nit, era, ostres, Kylo Ren, com mola, quin dolent. Vas a treure-les la màscara, silenci absolut, i una veu de fondo que deia, que feo, no? És molt feo.
Sí. I ara ja vaig a fer el primer spoiler. Jo no em crec que Han Solo tingui un fill tan lleig.
Bueno, ni Han Solo, ni
amb la Leia. És que no és possible. És que no, d'on ha tret aquest nas?
No és lleig, té un atractiu diferent.
No pot ser.
A més, m'agrada molt la seva melena, que brilla quantitat. Per ser un
és un John Nieve, que... un John Nieve en potència, però que li falta molt per arribar-hi.
Sí, sí, estem d'acord.
Però en John Nieve té els cabells bruts, no? Vull dir, perquè viu allà, no? En el muro.
Perquè està en el muro.
I ell viu en una nau que tot està molt polit, dintre de tot són dolents, però molt polits, me n'he adonat, eh? I hi ha molt d'ordre. Vull dir que... I té aquella melena, jo crec que és per compensar... El nas que té, pobre, tan prominent.
És que jo crec que els bons personatges sobretot estan en els bons i en canvi els nous personatges dolents fluixegen molt. Però ja no només el Kylo Ren, sinó l'entorn. Començant per aquest clon de l'emperador que tenim en aquesta pel·lícula, que,
sí, molt fatal.
Que es veu molt digital i no, és com un Gollum gegant.
Tot i que és un holograma,
sí, és holograma.
Jo al principi vaig pensar, què és aquest bitxo tan gros? I al final veus, no, és un holograma, però tot i això, és cert, el CGI aquí...
En tot cas, el general dolent no té res, perd en tots els aspectes amb el Moff Tarkin de la primera pel·lícula original. O sigui, és un jove que no em sembla un personatge massa interessant.
Tot i això, jo trenco una llança a favor, perquè m'ha agradat aquest canvi de xip de dir... En plan, les noves joventuts, o sigui, un paral·lelisme no, amb les joventuts hitlerianes aquestes de l'imperi vell i encarcarat. Ha passat de moda i ara són aquestes noves generacions, vull dir, el trasllat entre PP i Ciutadans, per dir alguna cosa, saps?
Aquest pas
generacional.
No, és que, perdoneu, però avui és dia de reflexió, però jo he sentit comentaris d'ahir que feien referència a Star Wars dins de campanya, vull dir que ells també s'hi deuen sentir molt reflectius.
Bé, parlem de coses importants. Tornem a la pel·lícula, sisplau. Estàvem analitzant els personatges. Sergi Bernat, que no...
Jo li donaré un 10 als personatges nous, vale? Sobretot a Rey i Finn en el bàndol dels bons. Coincideixo amb vosaltres que tant en Kylo Ren com aquest general és una mica marisabidillo, no? Vull dir, qui és el teu pare perquè tinguis un càrrec tan important? Vull dir, perquè al final no porta res, vull dir, amb Moff Tarkin li dona 1000 patades. I sobre el càsting antic, en Han Solo es queda amb un notable, vale? Perquè la química amb el Falcó Milenari, amb en Chewbacca, perfecta. Però en canvi Carrie Fisher com a Leia dilueix bastant.
És horrorosa.
És com si no estigués, no? Vull dir,
com si no li importés un rave.
Sí, vull dir, el que ha estat ella, no? Vull dir, jo dic això i això es fa perquè sóc jo, vull dir, aquí passa sense pena ni glòria, em dona la sensació.
És que jo crec que un dels grans problemes que té aquesta pel·lícula és que a tots ens agrada que surtin els personatges antics, però estan mal integrats a la trama amb els personatges nous. Això és un problema de guió. És a dir, aquí Abrams ha estat incapaç de trobar una solució per casar el que és el nou Star Wars amb l'antic Star Wars. Que ho podia fer, però jo crec que ha errat i no se n'ha sortit bé.
Crec que s'hauria d'haver quedat el seu paper a nivell de cameo, molt menys important, que ja ens hauria fet gràcia i ja ens hauríem conformat. I els hi ha volgut donar una mica més de protagonisme, una mica més de diàleg i sembla que ha sigut un error.
Però clar, falta per veure com seguirà això, perquè amb el final que té aquest episodi 7 es preveu que Luke...
Ja parlarem del final.
Però
ja...
que Luke haurà de tenir un paper bastant important a la següent.
Jo crec que gairebé principal.
En Luke sí, però en Han Solo no gaire. Bé, perquè ja... segon spoiler del
ja
programa...
Ja parlarem del final, deixem el final per després.
Pel final.
Ningú... Sí. Jo és que me quedo amb altres detalls, eh? Del fons, per exemple, amb la música i jo amb els pentinats. La general Leia... ja no porta les ensaïmades.
Però
ja
tampoc les portava a l'Imperi Contraataca.
No, perquè ella va dir que allò era horrorós, sisplau, en George Lucas, que li fes un altre pentinat.
I ni el biquini portava.
No, tens raó, va bastant tapada.
Les cuetes que portava tampoc
ara
li lluïen gaire.
Porta un tipus de pentinat, us en recordeu la margarina aquella Natasha? Bueno, potser a l'Alfons no, que és més jove.
Jo era molt jove.
Doncs era un tipus Heidi, no? Alemanya, amb aquelles... Jo quan la veia pensava, per què li han de recollir els cabells així?
Fins i tot
ja no
donava,
té grau de princesa.
Donava la sensació que li havien aplicat algun tipus d'efecte digital a la cara.
Sí. Què insinues?
No ho
algun
sé.
Algun filtre.
Però, sí, o sigui, no la vaig veure...
lifting.
Sí, no la vaig veure natural, la càmera.
No, jo diria que molt de maquillatge, un quilo de maquillatge allà... Sí,
però aquella escena, aquell primer plànol que té, que s'abraça amb Harrison Ford,
És molt estranya,
un,
aquella escena.
Sí, li fan un primer plànol, molt primer plànol, i la cara és com si es veu com mig borrós, com si li haguessin aplicat algun...
Un dels problemes de la Leia és que li fan molts de primers plans, i realment ha de ser expressiva i no se'n surt. No sé si és del Botox, no sé si és un filtre digital, no sé què és, però és una de les pitjors coses de la pel·lícula. És la pitjor interpretació de la pel·lícula amb diferència.
Puc dir una cosa?
Sí.
A la pel·lícula, l'únic moment que la meva dona va plorar va ser aquest, en què en Han Solo es troba amb la Leia. I parlen, i això li va transmetre a la meva dona, i és un filtre, a la meva dona. No sé. Tampoc ho ha fet tan malament, suposo, com per fer plorar.
No, jo...
No sé. O plorava de desencís de veure que ho feia tan malament.
De pena, eren llàgrimes de pena.
Jo crec que ho fa bé, en quant l'únic que potser físicament no...
Però la relació entre ells, una mica freda, no?
Home, és que ho, és. Ho han passat puta.
Sí, però estan separats.
Però això està justificat, exacte.
Bueno, s'entén, no?, que estan separats pel dol comú que tenen.
Exacte.
Sí. Però quan en Han Solo... li passa el que li passa, que ja no sé si ho podem dir, si no ho podem dir, o si hem d'esperar.
Ja ho has dit.
Sembla que sigui ella la que consola a la rei i no al revés, quan és ella la que hauria d'estar destrossada de dolor. Després de tot, és el seu marit el que s'ha mort. Però sembla que li sap més greu a la rei que se li ha mort el seu
tutor.
Ídol.
Sí. Sí, sí.
I en canvi, a la dona, doncs no li sap tant
de greu. De fet, clar, per ella representa el pare que no ha tingut.
No, però és que la rei en aquell moment són tots els fans de Star Wars.
No, perquè el fan de Star Wars estava en aquell moment molt cabrejat, però bé, jo crec que almenys jo en aquell moment ho sento molt, em vaig enfadar molt i vaig dir a Abrams, a banda que és un moment previsible, bueno, jo parlem-ne després, és que esclar, estem entrant en un tema...
És que és jo no
tema,
he parlat encara dels personatges.
Parla, Bernat.
No, els dos personatges, també com vosaltres, un 10, extraordinaris, la noia sobretot, molt ben trobada, una interpretació genial. Els antics és veritat que forgeixen una mica, però ja us dic una cosa, que tot això que esteu dient de les emocions i tal, les emocions de Star Wars són molt ràpides, de seguida es fan molt amics, de seguida s'estimen molt, o de seguida s'obliden d'ells mateixos, o sigui dels altres, m'explico, vull dir, sembla com la relació que han tingut en Han Solo i la Leia sempre ha sigut bastant tortuosa, o sigui, vull dir, ara t'estimo, ara t'odio, és una cosa així,
lo sé.
Ja, val. Doncs han passat molts anys. Ella ja, diguem que estava una mica fins a dalt d'ell, no? I també ja es veia, ja ho veia venir, suposo que en algun moment anava a passar això, jo crec, la Leia, no? Perquè, i a més és una Jedi, en el fons, ho sabeu, no? I clar, diguem que estava una mica per sobre aquestes coses ja, val? No sé, jo veig aquí que el que m'agrada molt dels meus personatges és que de seguida s'han agafat carinyo, com va passar amb els antics, no? I es repeteix el cicle, no? Es repeteix o els anteriors inclús, no? S'agafen carinyo de seguida. I tot passa en un interval de temps molt curt, sempre, us hi fixeu? Mm. Tot va com escalonadament molt, molt ràpid, no? Ostres, carreguen el planeta molt ràpid.
Però
ràpid
això ja passava al primer Star Wars, el d'Eran, se'l carregaven
sí,
rapidíssimament i ni te'n donaves compte.
Sí, 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 però... Ostres, es carreguen els planetes amb una soltura.
Sí, sí, és com Bola de Drac, que també es carreguen els planetes.
Sí, sí, però...
Bueno, de fet, no és l'únic referent a Bola de Drac, no? Que trobem a la pel·lícula, Bernat.
Sí, sí, és veritat, però es queda una mica igual, no? Oh, mira, han patat planetes, ostres. I a més, un planeta, tot era una ciutat, tot el planeta.
Queda clar si és Coruscant o no, allò?
No, jo crec que és Coruscant.
L'esmena diferent.
Es dona... Jo he donat per suposat que era Coruscant.
Li donen un nom diferent.
Sí, li donen... Igual que el primer planeta.
Sí.
És Haku i sembla
per
Tatooine.
Favor, per favor. Quines ganes. No amaguem les coses. Bueno, si vols fer sí. Tatooine 2, digue-n'hi Tatooine i ja
sí,
està.
De fet, però estic que... la seva lògica.
És que no és Tatooine.
No, per això. No és Tatooine, però és clavat. Llavors, no cal aquí...
S'assembla. Sí, sí, sembla força.
Tot comencem... cas, per acabar sí. Els personatges,
sí.
Perquè me n'he oblidat, m'ha sabut molt de greu i sapiguent qui estava sota l'armadura de la capitana Phasma es diu?
Sí,
que no veure-li la cara.
Que ni l'haguem vist la cara ni que realment dels dolents poder és l'actriu que estava més a l'alçada, però que té molt poc paper i que ni li veiem la cara. Però després d'haver-la vist a Joc de Trons, realment crec que és una actriu que podria haver donat més de si.
Sí, no, perquè no se li veu la cara. No.
Jo crec que estem davant d'un cas Boba Fett, un personatge que s'ha mitificat en excés i que, a més, si ara tornes a mirar les pel·lícules originals, amb prou feines surt, per no dir que amb prou feines parla.
Estàs vinguent aquí a rajar de Boba Fett i,
no.
I estàs en el bàndol dels...
Jo defenso Boba Fett, però vull dir que aquest personatge... Dóna-li 10 anys i la gent es farà cosplayers de la noia aquesta que amb prou feines té 4 frases.
És cert, suposar. És cert. De fet, ja ha tingut molta repercussió i per internet, no sé si hi ha jocs o s'han fet... O sigui, hi ha hagut molt de bullici al voltant d'aquest personatge.
Però si no hagués estat, tampoc la trobaríem a faltar.
No.
Vull dir, en plena pantalla, però tampoc aporta res.
Però era una necessitat. Quants friquis com nosaltres no hem volgut que la nostra xicota es disfressés de... soldat imperial.
Però jo la prefereixo de biquini.
Sí, exacte. De Leia.
I en tot cas, sabem que és una noia, però per un tris, eh? Perquè sí. Podria haver estat allà...
Sí, però la consciència queda tranquil·la sapiguent que allà sota hi ha una dona.
De fet...
Per tant, és la intenció. No?
Sí. Crec que l'error podria ser que l'hagin fet servir poc i l'haurien pogut fer servir en el combat entre en Kylo Ren i el soldat de sal que es treu una mena de porra elèctrica de vés a saber on, allà hauria pogut ser ella qui lluiria. A més, hauria, com que és la primera vegada que apareix una arma, que a més és una arma que pot parar sabres de llum, que és la primera vegada que es veu una cosa així, doncs que hagués sigut la capitana amb l'armadura especial tindria certa lògica.
Correcte.
Però que si un soldat de sal qualsevol amb una porra elèctrica i es posi a lluitar contra un Jedi...
Contra un Jedi?
I més amb un dels seus soldats que l'ha traït.
Exacte, hauria tingut molta més lògica.
Exacte.
Però contra
un
Jedi.
Han desaprofitat l'escena, crec.
Canviem, deixem els personatges una mica enrere per poder parlar d'altres coses. Comencem pel començament de la pel·lícula, que jo crec que és el millor. És a dir, la pel·lícula comença molt forta i pràcticament jo crec que des dels títols de crèdit fins que Rey i Finn aconsegueixen el Falcó Mil·lenari, és un 10 la pel·lícula fins a aquell moment. O sigui, jo crec que allà ens dona tot el que nosaltres volem, ens dona tot el que ens agrada, està molt ben fet, té molt de ritme, coneixem els personatges, ens els presenten bé. Jo fins a aquell moment a la pel·lícula li dono un 10.
Coincideixo bastant, però deixa'm el que vaig a dir ara val per aquest tros com per la resta de la pel·lícula. Però crec que justament en aquesta primera escena ja ens adonem que el to d'aquesta pel·lícula és molt diferent de les altres 6. És molt més... És infinitament més fosca, sí. Aquesta. La batalla inicial, des de la mateixa marca de sang que li queda al casc en Finn, a les altres 6 no havíem vist mai ni una gota. La manera en què la gent va morint i va caient... Ha canviat el to completament de la saga.
Sí, amb això estic completament d'acord amb tu. O sigui, la saga era molt innocent.
Exacte, i per això, almenys pel meu gust, era una de les coses que feia que ens agradés. No?
I ha deixat de ser innocent per ser una cosa que es pren bastant seriosament a si mateixa. Sí, és un canvi de to clar.
I justament en la primera batalla inicial, o el primer atac, perquè només hi ha un bàndol, per dir alguna cosa, però és on queda més
clar, aquesta
efectiu.
Aquesta innocència funciona ara en el amb el públic d'ara?
Però, per tant, és un dels dubtes... és una de les coses que hem de parlar, no? Anava dirigida per als fans o pels nous o intentava fer les dues coses i llavors s'ha quedat a mitges tant amb l'una com amb l'altra?
És una bona pregunta, que també és... complicat que no sabem respondre-la del tot.
És la mateixa pregunta que ens van fer quan va aparèixer la trilogia de les tres primeres.
Sí, sí.
No, però a veure, quan va sortir l'amenaça fantasma estava clar que el públic eren els nens.
Exacte. Sí. Aquella estava clar que anava dirigida a captar nou públic. Només el personatge de Jar Jar Binks ja t'ho deixava més o menys clar. En canvi, aquesta em dona la impressió que es queda una mica a mig camí. L'aparició dels personatges clàssics i la desaparició de qualsevol referència a la trilogia nova fa pensar que va encaminada que agradi als més veterans.
Clar, jo tampoc m'acaba d'agradar que, bé, el del Lucas es pot criticar o no es pot criticar, però no hi ha pràcticament cap referència a la primera, a la trilogia de Lucas, no?
No, ni una.
És com si me la carrego, que a mi em sembla bé que el tema dels midi-clorians decideixin prescindir-ne i tornem a la força tal com l'enteníem a la trilogia de tota la vida, però, escolta, no hem d'oblidar una mica que...
Com l'enteníem a la trilogia de tota la vida, poder tampoc, i ara poder és un altre debat i estem anant molt per les rames, però no trobeu que ha perdut molt de misticisme la força? Vull dir, la Rey acaba aprenent a fer servir els poders sense que ningú li hagi ensenyat, diu, ara li diré a aquest soldat que marxi, i se'n va.
Sí.
I, ningú, bueno, i no s'ha hagut de passar tres mesos allà a Dagoba,
sí, sí.
O tenir cap mena de mentor... Que li hagi...
Luke va tenir a Yoda, que el va ensenyar...
Ja, ja ens ho explicaran. Ja ens ho explicaran.
No va ser la força, va ser, li va dir tres vegades. La tercera va la vegada.
Això...
És una llei universal, no té res a veure amb la força.
D'acord.
Sí, sí, no. No, eh? Tres vegades li va haver de dir.
Ah, el soldat devia pensar que aquesta dona és una pesada i fins que no li faci cas no pararà.
No callarà. Mi...
Vinga.
Aquesta és la força real.
La meva dona, la tercera vegada, va la vençuda. Vull dir, ella em diu les coses, la tercera sempre acabo fent.
Sempre, clar, és la força.
Per què no ha vingut la teva dona?
La segona ja em fa prou, eh?
I si no li fa cas, llavors utilitza la força.
Què penseu del principi de la pel·lícula que comentàvem abans?
Que és el millor. Fins i tot el combat entre naus més espectacular de la pel·lícula, o el que a nosaltres més ens va impressionar, és el primer, el del Falcó Mil·lenari, i què? Dos TIE Fighters els persegueixen? Doncs amb això ja en fan prou per fer un combat emocionant. Sí. Nosaltres, per nosaltres va ser la millor escena de combat de la pel·lícula.
Sí, la veritat, al principi jo diria que és el millor de la pel·lícula. La resta ja és un com que ja va de... No? És la continuació del principi, però és que al principi és veritat, s'emporta molts mèrits d'aquesta pel·lícula, jo crec. El com mil·lenari, la manera que apareix i tot. Ostres, dius, aquella xatarra que estan parlant i no la veus, dius, com t'imagines que serà la com mil·lenari? No?
Però ja, quan diuen esta xatarra, penses, vale, ja està.
Sí, però clar, es gira immediatament i el veus. Té Ron Bernat, en aquell moment no te l'esperes. Com sí que hi ha moltes coses que te les esperes, aquesta no.
Sí, perquè et distreuen amb altres coses i llavors és un truc de prestidigitació, no?, una mica.
Clar, estan passant tantes coses a la vegada que el comentari pot ser que se t'escapi. En tot cas, a mi em va passar una mica el mateix amb la primera part del Senyor dels Anells. Crec que el millor de la pel·lícula i el millor de tota la trilogia és fins que tots plegats arriben a Bree. O sigui, l'escena del començament quan arriben Gandalf i la festa i no sé què. Trobo que és el que està més ben fet i el que està més ben adaptat i el que capta l'essència del que ha de ser el Senyor dels Anells. Doncs en aquest cas... passa una mica el mateix. Al principi està molt bé la idea d'un orfe en un desert abandonat que busca els seus pares, que lluita per sobreviure i que de cop es troba un robotet i aquí comença la missió. I aleshores quan comença la missió és quan la caguen una mica. Però el plantejament em sembla brillant.
Del tema del guió, alguna cosa a dir? Suposo que moltes. Jo en trauré una, hi ha molts temes a treure al voltant del guió. El primer que plantejaré és un guió que jo crec que Abrams no ha après, no el va aprendre a Star Trek i que torna a equivocar-se en aquí, que és intentar amagar la identitat d'algun protagonista principal. Va intentar amagar la identitat de Khan a Star Trek en l'obscuritat, no era necessari, crec que va ser un error, i aquí comet el mateix error intentar ocultar la identitat de Kylo Ren, que tu el màxim dubte que pots tenir és si és fill de Luke o fill de Leia, no hi ha més, és a dir, és el que hi ha, i de qui és filla, la rei, que jo em pensava que ho tenia clar, però parlant fora de micro, en Bernat m'ha deixat anar una altra teoria. Jo he arribat a la conclusió que era la filla de Luke, i no se sap qui, però sí que és cert que mai s'arriba a mencionar, això ja són especulacions, per tant.
Sí.
No s'arriba a mencionar, però, ostres, hi ha una escena... i va ser sortir del cine i ja se m'havia esborrat. El moment que ella agafa l'espasa i té tots aquells flashbacks, es veu alguna mà o alguna cosa
sí,
de qui la deixa?
Es veu una noia, es veu una noia i no és Leia.
Es veu una noia.
Sí, es veu una noia en un moment.
Però bé, ja té la visió aquella que veu la mà metàl·lica de Luke tocant a R2.
Sí, això sí. Però sí, jo parlo de l'escena de quan recorda ella de petita... que els seus pares la deixen en el planeta.
No es veu res, només es veu la nau marxant.
La deixen o se'ls emporten presoners? Perquè a mi la nau que s'enlairava em semblava molt de la Nova Orden.
No queda massa clar.
No queda molt clar.
Bueno, aquí està la gràcia.
Jo crec, en tot cas, que sí que serà la filla d'en Luke i que a la segona pel·lícula tindrem la frase Luke, yo soy tu hija.
Sí, però
aquí ho deixo.
No, segons es podrem a sorpresa i diré niña, no soy tu padre. O sigui, perquè, a veure, és que és massa evident. Aquí ens tenen alguna preparada, eh?
Jo
perquè,
espero que sí.
Home, sí, partint de la base que la mare d'Anakin no té pare, o sigui, l'Anakin no té pare, perquè per una sèrie d'històries doncs, va néixer com la Verge Maria va concebir Nostre Senyor Jesucrist, doncs també pot passar amb aquesta nana. Saps? Potser no hi ha pare, la mare...
Estic d'acord.
O sigui, deixaran...
Què esteu dient?
Home, és que hi ha moltes teories.
Està insinuant midi-clorianos.
Tot el que és la primera trilogia, la trilogia de l'amenaça fantasma, jo crec que Abrams no li fa ni cas. Per tant, la possibilitat de que hagin escut sense
demostrat.
Pare és impossible.
Impossible, eh? També estic d'acord. De totes maneres, a veure, el que dèiem de la identitat dels protagonistes. Si l'Imperi contraataca es va ocultar és perquè quan Darth Vader li diu a Luke, que és el seu pare, ningú s'ho espera. I en canvi, qui tu estàs esperant? En qualsevol moment, el tema. Per tant, ni sorprèn ni té sentit, entenc, que amagar-ho.
Sabíem el que passaria, però no sabíem en quina situació. I m'explico, és a dir, quan la Rey veiem que hi ha el Falcó Milenari en el planeta, poder dius, està esperant els seus pares... I dius, potser els seus pares són en Han i la Leia. Vale? Que més endavant ja queda clar que no. Vull dir, però la situació pot ser aquesta. És a dir, sabem que hi ha algun fill, però no sabem qui.
En tot cas, no crec que sigui en Han, perquè en Han Solo ni tan sols sabia que el Falcó Milenari estava al planeta. Es dona la casualitat de que passava per allà a prop, que és la pel·lícula de les casualitats.
Així potser la Rey és filla d'en Luke Skywalker i en Han Solo.
És el més probable.
Això ja seria...
No ho sé.
És un clon del fill...
Jo, perdoneu-me, però jo he vist una pel·lícula plena de vicissituds familiars que si s'ajunten en un dinar de Nadal, o sigui, la lien grossa, eh?
No em parlis d'això, que he de parlar després d'un tema semblant.
Riu-te'n tu del gendre copaire i la iaia convergents.
Exacte, exacte. Jo els estava visualitzant amb un dinar d'aquests de festes, amb l'acció de gràcia, si voleu, i pensava, bueno, aquí hi ha marro. I clar... Jo el que crec és que han anat a la idea, l'Abrams ha anat a la idea més fàcil. Què li interessa a la gent? La gent ja s'espera que els protagonistes siguin fill d'algú. Almenys un dels nous sigui fill d'algú. És que ja ho vols, això, ja ho desitges. Per tant, tant és. És el que diu en Sergi, o sigui, que vingui com vingui, l'escena que vingui, és igual, perquè tu ja ho esperes. És com el colabrot de TV3 a migdia. Sí. Tu ja saps que hi haurà marro. No saps quan es desvetllarà, però... Però jo crec que és això.
Tots tenim por de que es repeteixi una cosa tan desafortunada com que una germana s'enamori d'un germà. Això no volem que torni a passar, sisplau, perquè és molt violent.
Per favor.
De totes maneres, jo crec que en aquell moment del final de la lluita entre ells dos, entre Rey i el Kylo Ren, la manera com es produeix la batalla i quan el moment aquest èpic en què ell agafa el sable d'Obi-Wan, no? De fet, no era d'Obi-Wan. Bé, el tenia Luke, però...
És el sable original.
D'Anakin, no? El d'Anakin.
Exacte, és el sable de l'Anakin.
Sí.
Perquè
sí.
L'Obi-Wan li va donant en Luke. De fet, és el primer sabre de llum que va tenir Luke.
Sí. Tu en aquell moment entens... no sé, jo vaig entendre que ella era la filla de Luke. O sigui, en aquell moment, aquella escena, jo crec que a mi m'explica això.
De moment, totes les pistes ens porten a pensar això.
I aquí Kylo Ren també, perquè, clar, ell veu que ell és una Jedi i entén que hi ha algun vincle familiar i per això li ofereix, uneix-te a mi, junts conquerirem la galàxia, tal com li va dir el seu pare. Una de les coses que torna a aprofitar.
Ignasi, quantes famílies Jedi hi ha?
Una.
Per tant, la noia sembla que el sabre se li dona bastant bé, perquè per no haver-lo portat mai...
Però clar, és una cosa que es contradeix també la pel·lícula, perquè la pel·lícula explica que quan Kylo Ren, o Ben Solo, no? Es torna dolent, mata tota una sèrie de nens alumnes Jedi, tal com va fer Darth Vader a l'episodi 3. Aleshores, d'on han sortit tots aquests nens Jedi alumnes.
Home, que va matar. Quan munta la seva acadèmia de Jedi.
Clar, tenia una acadèmia com en Yoda en el seu moment.
Sí, sí, però d'on van sortir? O sigui,
clar, hi ha molts Jedi.
S'han reproduït, o sigui, hi ha més famílies que poden ser pares de Jedi.
Però a l'univers de Star Wars només n'hi ha una, per dir-ho així, saps? Vull dir, hi ha la família Organa Skywalker i para de comptar.
Sí, però la primera trilogia ens explicava que no, que n'hi ha moltes més i això no s'explora i crec que hagués estat molt més interessant explorar que hi ha més d'una família, que no tot passa al voltant d'aquesta família, sinó que l'univers de Star Wars és molt més ampli com perquè hi hagi més famílies Jedi.
Això, jo crec que això ho anirà responguent la següent pel·lícula amb el nou emperador, perquè al final li diu al general a Ken, recupera en Kylo Ren i porta davant meu que he de completar el seu entrenament. Per tant, ens està deixant intuir que l'emperador també, aquest nou emperador domina la força.
Sí, sí, exacte. Quan... Aquí no em surt el nom, en Kylo Ren, no? Veu el sabre blau? I diu, aquest és meu. O sigui, li havia donat en Luke.
No, diu, aquest em pertany.
Aquest sabre em pertany, és del meu
art. I quan fan aquella força i va, o sigui, la força decideix gairebé pel seu propi compte anar a la rei. Home, escolta'm, aquí tenim unes pistes bastant interessants sobre el tema, sobre aquest sabre, no? Perquè aquest sabre, em sembla que se l'havia fet en Luke.
No, aquest era el de l'Anakin. L'Obi-Wan li donen en Luke a la primera pel·lícula i és el sabre de llum que perd al final de l'Imperio Contraataca quan en Darth Vader li talla la mà.
A la ciutat de les nubes.
I com ha arribat a parar?
És inexplicable i per això en Babidi diu...
Atenció, Lupita Ndongo és Babidi. Teníem una foto de Babidi.
Això és meu.
Això ho ha dit en Bernat abans i crec que l'ha clavat, però... Genialment, o sigui, és perfecte. Doncs per això aquest personatge diu és una història per un altre dia, perquè l'Abrams es veu completament incapaç d'explicar com és possible que el sable caigui d'un planeta que està a les...
Tenim la foto.
Exacte. Com és possible que un sable de llum caigui des d'un planeta que està al mig dels núvols i vagi a parar allà? És inexplicable. Però no és important, això.
No, no és important. Que és una excusa. Això no, com hi ha altres coses que sí que molesta que no te les expliquin, aquesta jo crec que és irrellevant.
Bueno, així ens tenen, que no te les expliquin. Ens tenen aquí fent conjectures. Aquí està la gràcia.
Perquè que no l'expliquin ara, vale, però que m'ho expliquin.
Clar, és que amb Abrams el dubte és aquest, que com que hi ha precedents,
sí.
Ens ho explicaran tot o no?
No, això no s'explicarà mai.
En tot cas, parlant de vincles familiars... Creieu que existeix l'opció de que Finn sigui fill de Lando?
Podria ser, perquè es menciona un moment, no?, que l'han separat, el van separar de la seva família de petit, però per jo crec que potser seria ja forçar massa la situació.
Home, no. Jo és que m'ho espero. Jo crec que ell ha de ser fill d'algú que està vinculat a... Sí, clar, fons fill d'algú és. Però que està vinculat a la família dels pares de la rei, perquè per algú astralment el cel els ha unit en el seu destí i a més tenen tan bona química que jo crec que sí, que si... tenen orígens comuns.
Oh, vaig a llançar una teoria que se m'acaba d'acudir ara.
Endavant.
I si és fill d'en Mace Windu?
També podria ser, sí.
Ah,
però com que Abrams ignora els episodis 1, 2 i 3, pues ja pots obviar-ho.
Doncs avi, potser.
El Mace Windu no està mort, només el van tirar per la finestra.
De fet, Han Solo tampoc ho sabem, no? L'han atravessat amb una espasa, ha caigut dalt a baix i ha explotat el planeta. Val. Encara hi ha esperances de recuperar-lo.
Sempre se'l pot clonar o alguna cosa d'aquestes.
Sí, no sé. Va, traiem el tema aquest, que jo crec que és un dels temes més polèmics de la pel·lícula i que a mi personalment no m'ha agradat gens, que és la mort de Han Solo i de la manera que es produeix. A mi em sembla que vol ser emotiu, però és molt poc heroic per el que hauria de ser el personatge. I a banda que és també bastant previsible, perquè arriba un punt de la pel·lícula que tu veus a venir, perquè tot s'assembla molt a la primera, dius, ha de morir un personatge perquè tu veus a venir, perquè Abrams ho està fent contínuament de reproduir coses que ja havíem vist a l'episodi 4, allà moria Obi-Wan, aquí es carrega Han Solo. No és el mateix carregar-se un que l'altre, per altra banda.
No, és el mateix. És la idea de que ha de morir el mentor del personatge protagonista.
Però ha de morir per assemblar-se a l'episodi 4, no ha de morir perquè el guió m'ho demana. Jo crec que aquí ell força la situació i és molt previsible, perquè quan es separa de Chewbacca, quan estan rescatant a Rey, tu en aquell moment dius, ja està.
Però
ja
és una pel·li Disney, a veure, és que les coses van...
S'ha de morir aquesta figura paterna, no?
Sí, Disney sempre ho ha fet, s'ha carregat la figura paterna perquè l'orfe maduri i arribi a la seva edat adulta amb uns recursos per poder afrontar qualsevol cosa i llavors erigir-se com el personatge central.
Disney té la idea de veure com es mor el teu pare fa que maduris i no et traumatitza gens.
Exacte.
És un concepte així peculiar de Disney.
No sé què en penseu.
Jo, amb això, home, jo crec que a veure, era evident, es veia venir i calia que passés perquè hi ha un relleu. Aquí. És que és una pel·lícula de transició. És una pel·lícula que ha de morir l'antic i ha de començar el nou. No? I la nana,
està molt vist,
la rei, sí, ja ho sé, però els rols s'agafen amb la noia, és la nova Han Solo, la nova Luke, barrejada amb un sol, en Finn és un guerrer, és un guerrer que ja veurem què més té, perquè jo tinc dubtes de si és Jedi o no, no ho sabem encara, ens podem portar alguna sorpresa. No sé, aquí jo falta un personatge més, jo crec. Jo crec que aquí falta un personatge més per acabar de completar l'equació.
Bueno, tenim el pilot de X-Wing, en sí, Poe Dameron, sí. Que tot i que ens passem tota la pel·lícula pensant que ja ha passat a millor vida,
no.
De cop resulta al final que el tornem a tenir allà.
No, encara hi ha esperances de que visqui Han Solo, perquè també...
No veu el seu cos, llavors ja hem donat per sentar que aquest tio havia anat...
No, l'estava esperant.
Jo donava per suposar que estava mort i enterrat.
No, jo havia vist el tràiler que sortien escenes que encara no havíem vist a la pel·lícula.
Ah, bueno, tu, així qualsevol.
Però en tot cas... està una mica desaprofitat, perquè el personatge podria donar de més i mantenir-lo pseudomort tota la pel·lícula, perquè al final t'enteris que està viu. En lloc de tenir-lo viu tota l'estona i poder-lo aprofitar, realment, al bàndol rebel, els nous personatges tenim a Rey i Finn, sí. I ja està.
Però...
no hi ha ningú més.
I és molt bon personatge.
Sí, però hem de pensar en tres pel·lícules, no hem de pensar en una sola. Llavors, això és llarg, és una carrera de fons. Ell comença més lent, però al final suposo que serà molt més rellevant i els altres perdran més força.
Jo crec que aquí a vendre això com una trilogia, crec que us equivoqueu. És a dir, això és una sola pel·lícula. Tu vas al cine i vas a veure una sola pel·lícula. Tu veies la Guerra de les Galàxies, fins i tot l'Imperi Contraataca, que tenia un cliffhanger, i la podies veure com una sola pel·lícula. Hi havia tots els ingredients. Cada pel·lícula funciona per si mateixa. Estem esperant. A veure què ens expliquen el capítol. Ai, és que això és una trilogia que no, de tres de no sé què. Fins que no veiem les tres, no...
És que inclús la segona trilogia les pel·lícules funcionaven... Eren molt més tancades.
Deixaven moltes coses obertes, totes.
Però funcionen per si mateixes.
Sí, aquesta jo crec que també. I a més, hi ha un principi i un final. El final que fan... Bueno, us explico el final. El meu planeta aquell, tan guapo, que és com una estrella de la mort més gran.
Sí.
Val. Home, que l'argument és molt semblant a la segona de la... en la que s'han de carregar l'estrella de muerte. Vull dir, ja tenen aquella cosa semblant, no? Però és que hi ha un principi i un final, un desenllaç, un principi i un final, però ja està. El que passa és que, clar, és veritat, deixa moltes coses obertes i és necessari.
Però no tant a nivell de trama, poder, sinó a nivell d'explorar els personatges i de fer-los menys planers. No?
Però això és algo que ja estem acostumats a Star Wars. Vull dir, a nosaltres Star Wars ens va agafar de petit per veure la pel·lícula i no ens plantejàvem per què sortia un destructor estel·lar perseguint una nau, per què la Leia buscava una persona que havia ajudat el seu pare amb les Guerres Clon. No et preguntaves què eren les Guerres Clon ni què era aquest senyor ni què havia fet. T'ho tragaves i ja està. Doncs aquí no, aquí ens ha agafat amb una edat que aquest senyor qui és i per què el busca i d'on surt i la nau qui la va construir i no sé què... I, El problema és aquest.
És la innocència aquesta que dèiem que tenien les primeres pel·lícules
i que hem perdut per l'edat.
Sí, però també l'ha perdut el director a l'hora de fer la pel·lícula.
Imagino
per adaptar-se als nous temps.
De tota manera, si no recordo malament, i a més s'han repetit centenars de vegades i la gent les diu així a la seva vida quotidiana, les pel·lícules originals, o sigui, l'episodi 4, 5, 6, tenien frases... molt rutilants, o sigui, tenien frases que ens han quedat en la memòria cultural. D'aquesta no en sabria dir-te, potser amb el temps...
És aviat encara.
Potser és aviat. Amb el temps se'n dirà alguna. Però abans ho parlàvem fora de micro, el sentit de l'humor. Jo anava al cine a passar-m'ho bé. Jo ja sé que és Star Wars, jo ja ho sé que no té profunditat en segons què, però... hi havia bromes que es quedaven com a mitges, no? És aquell que vol fer una broma i diu, hòstia, que pesat aquest, no?
Tot i això, jo crec que hem guanyat molt respecte a la trilogia de Lucas,
sí.
Perquè a l'episodi 1, 2 i 3 aquest component humorístic i canalla de Han Solo es havia perdut completament. Almenys aquí, no només amb Han, sinó també Finn, té unes sortides... de tant en tant,
també, no?
jo, que jo agraeixo, perquè es havien perdut molt de vista, no?
Sí. No creieu que en Han Solo no té gràcia aquesta vegada? Li han posat diversos acudits, però a mi no m'ha fet massa gràcia. Crec que parlant d'això de la mort de Han Solo, massa han tardat a liquidar-lo. Han Solo té massa presència,
bèstia,
té massa presència en aquesta pel·lícula.
Aram, té algun punt. Hi ha algun punt que sí que es recorda en Han Solo de vells temps, eh? Té alguna conya guapa.
De fet, és això, massa. Però... recorda el dels vells temps, dius, home, tio, no ha evolucionat la teva vida. És a dir, continues fent el mateix que feies fa 30 anys. Però no? Llavors t'ho expliquen, dius, bueno, va, ho accepto, no?
Però és que per... és una batalla que no podien guanyar, perquè si arriben a fer evolucionar en Han, ens estaríem queixant que no és en Han de tota la vida.
Clar,
saps? O sigui, si el faig com sempre, malament, si el faig diferent, malament. Per tant, crec que en aquest cas apostar per el bon camí. El que passa és que no m'ha fet massa gràcia. A part de l'escena, ara, tampoc té cap mena de sentit, on els dos grups de pirates assalten la nau. Allà sí que es veu en Han Solo, crec, una mica més...
Però és tota aquella,
aquella escena.
Vols dir? Aquell alien ficat...
Allò no és, fet molta gràcia.
Allò no és Star Wars. Allò és una altra cosa, no?
Allò és un rancor, està bé.
No té cap mena de sentit. És a dir, és una nau que tothom qui vulgui pot entrar i es pot passejar sense que ningú s'enteri.
Sí.
Bueno, però si hagués estat una base especial de contrabandistes et diria... Vale.
És per incloure una escena d'acció, però a veure, l'has de posar en algun moment, l'escena d'acció.
A calçador.
Sí, però com tantes altres coses.
El calçador, i com deia abans, molt fosca. Aquella nau no sembla de la Guerra de les Galàxies.
No.
Allò sembla Alien, allà amb els... per sota el passillo, bueno, amb les reixes, els cables, aquells bitxos...
És un muntacargues. Vull dir, no té glamour, un muntacargues, és funcional.
Però inclús els muntacargues de la trilogia original eren lluminosos.
És
no
que són uns
tenien,
caixiques.
Pagaven el compte del llum, saps?
Recuperen una mica el cutrerio de les...
Exacte, i això està bé. Recuperar el cutrerio està bé. Precisament ens queixàvem de la trilogia de Lucas de que si passava abans, com pot ser que les naus es vegin molt més avançades? I ara aquesta passa després i les naus es tornen a veure una mica cascades, no? Jo prefereixo aquesta estètica. Igual que crec que està molt bé que hagin prescindit de tants efectes digitals i la majoria dels personatges siguin amb actors amb màscares de goma.
Sí.
M'agrada molt més.
No hem trobat a faltar l'accés de fotograma digital de George Lucas.
No l'hem trobat a faltar. Ni amb personatges, ni amb naus, ni amb tot.
Apostar per escenaris reals crec que ha estat un encert.
I tant.
I en aquí Abraham se l'ha de felicitar. O sigui, la pel·lícula, és el que comentàvem, té coses molt bones, hi ha d'altres que no ens han agradat tant. El que passa que, és clar, quan et poses a parlar moltes vegades, doncs comences parlant de lo que més t'indigna, no? El que te surt.
Posats a triar coses bones, a mi la nova armadura dels soldats a mi m'agrada més que l'original, eh?
Sí. I els soldats, clar, en aquest cas no són clones, són persones, també es mouen diferent, parlen... que no passava a la trilogia original perquè eren clons i eren pràcticament robots.
Clar. Sí, ara aquestes armadures es veuen més armadures, no? Això sí, els soldats de salt no li donen a res.
No, haurien d'anar a classes de...
Només
de
tir. Tira el blanc. Les armadures són molt xules, però segueixen sense servir per res.
També.
Un sol disparo, pum, ja estàs a terra.
És veritat.
Això també ho vaig pensar, dic, com encerten? Perquè van molt tapats.
Només encerten en Chewbacca i perquè fa 2,5 metres el bitxo, perquè si no ni així.
Sí, parlant d'escenes entranyables, i a mi una de les escenes que més m'ha agradat és en BB-8 intentant despertar l'R2-D2. O sigui, aquell moment que li treu la manta i el veu i està pobret allà apagat i en BB-8 interactuant amb l'R2, o sigui, m'ha agradat molt.
Estic d'acord, aquesta escena és preciosa. Té més sentiment aquesta escena que moltes altres fetes amb actors.
Sí. Doncs després, quan surt en C3PO i diu que està en modo ahorro d'energia, l'escena per tot el glamour, perquè dius, està com un meu portàtil.
Des de fa molt de temps. Parlen exactament del temps? Diu, hace tiempo que está en ahorro de energía?
Sí.
Des de que Luke se'n va anar.
Luke,
sí, des de que... Amo Luke, no? Diu, amo Luke.
Sí.
L'escena aquesta de B alta 8, que s'hauria de dir així en català, doncs és que és una interpretació genial de mímica del mateix robot, no? Ho trobo. És veritat el que dieu això, eh? Aquí em vaig posar la pell de gallina en aquest moment. Només hi ha dos moments que m'hagi posat la pell de gallina. Aquest, el que apareix R2, i el final... que ja en parlarem més endavant, al final.
No gaire més endavant, ens queden 7 minuts per la primera part.
Un traveling aeri que hi ha, suposo fet amb un dron, al voltant de l'entrega del sabre, i no dic més. Aquest moment a mi em va posar el vell de gallina, tot i que la interpretació és dolentíssima de Luke. Però bé.
Expliquem-ho, doncs.
Jo crec que hi ha quatre momentassos a la pel·lícula.
El moment, no crec que sigui dolentíssima la interpretació, perquè de fet l'únic que fa és girar-se i mirar-la amb ella. Ja està, aquí es limita.
És que aguantar la mirada segurament, sense dir res, segurament és una de les coses més difícils que pot fer un actor. És una situació molt compromesa.
Però mai va ser un gran actor aquest tio, I a part, sobreactua moltíssim, ho sento.
Però a mi cau molt bé Mark Hamill, què vols que te digui?
Ja, però és mal actor.
Però si no diu res, com pot, ni és no, molt, com pot sobreactuar?
Com et pot caure?
Que duquet.
Sí, no sé.
Jo l'únic que puc dir del final l'aparició de Luke és que m'esperava molt més, és a dir, aquesta mirada com a mínim dona-li alguna línia de diàleg, deixa-li dir alguna cosa, però no.
Realment, si cobra per frases, el pobre Mark Hamill no...
Clar.
Parlem un moment a veure de quines han sigut les nostres escenes preferides.
Vinga, va.
A veure.
Escenes preferides, rapidet, que ens queden 6 minuts per acabar la primera part.
Ja us l'he dita.
Aquesta no la podem dir, no? Perquè aquesta és, em sembla preciosa, però bé.
Una altra escena...
No, ja està. Ja l'has dit a tu, aquesta, la del BB-8 i l'R2-D2.
Intentant parlar amb l'R2.
La primera aparició del Falcó Mil·lenari, quan engeguen els escacs i quan troben quan en fin troba la bola que feia servir en Luke Skywalker per entrenar-se amb el làser, trobo que aquell moment va ser molt xulo.
El que ha estat rajant de la nostàlgia dels actors clàssics, el que t'ha agradat més és el de...
Els efectes especials de la clàssica, sí.
A mi potser l'escena que més m'ha agradat la presentació, crec, del personatge de Rey, potser.
I com està dins el destructor...
Sí, com agafa la ferralla, com... No sé, em sembla molt ben rodada, aquella escena està molt bé. També fins i tot com es troba el BB-8 i com... I en general també la bona química que entre hi ha ella i Finn i el BB-8, i molt bé.
A mi m'agrada molt el primer combat, i crec que únic, del Falcó Mil·lenari, de quan en Finn s'asseu allà en el canó i el que dèiem abans, no? Que amb dos o tres naus fa una batalla... Més emocionant que les 3.000 que surten a l'episodi 1, 2 i 3.
Sergi?
Jo crec, per mi hi ha quatre moments a la pel·lícula que són això, quan surt el Falcó Mil·lenari, quan destapen l'R2, quan la Rey descobreix el sable làser i quan apareixen Han Solo i Chewbacca que diuen estamos en casa. ¿Vale? Jo crec que són genials. L'escena de batalla que comenteu també coincideixo completament i també m'ha agradat veure escenes que... insistim, recorden a l'episodi 4 quan fugen pels passadissos de les naus amb estètica imperial o quan fuig amb el pilot o quan intenten sabotejar les instal·lacions.
L'escena de la fugida en Finn amb el pilot és molt bona, que el Tai està allà lligat, jo m'hi ocupo d'això, allò està molt bé, és veritat, ja no me'n recordava.
Jo el que ha dit en Sergi ho firmo tot i el moment en què Han Solo i ella, la noia, comencen a... Com es diu la noia? Que no surt el Rey.
Rey.
La Rey comencen a interactuar. Aquí és on em vaig emocionar. Vaig dir, vinga, ja comença. A part de les escenes que us he dit.
M'estàs oferint feina?
Per què? Per què?
No, perquè interactuen així. Vull dir, quan
val.
Han Solo li ofereix feina, sí, i ella li diu, m'estàs oferint feina? I li diu, bueno, no ben bé.
Això, és veritat. Doncs en aquest moment és dic, ostres, ja hi ha feeling, per fi. No? O sigui, ja s'han enganxat de seguida, no? I aquí és quan et quedes tranquil, no? De dir, ja treballen junts. En fi...
A veure, conclusions finals al voltant de la pel·lícula, que suposo que estarem altra vegada, malgrat el que no ens hagi agradat, el primer dia, altre cop, de l'episodi 8, o de Rogue One, que és la propera pel·lícula que...
Només una pregunta, algú de vosaltres l'ha vist en 3D?
No.
D'acord, doncs ja
està. I doblada? Tothom, no? En castellà, en català?
En castellà.
En castellà.
Doblatge, què? Ràpid.
En Kylo Ren, no només l'aparença quan es treu la màscara xirria una mica, sinó també poder la veu que li han ficat.
Sí, jo també.
No?
Sí.
És veritat. És que amb la màscara mola tant que fa tanta ràbia quan se la
treu. Com de massa... On vas, tu? No? Vull dir, si
el baixón de la pel·lícula és Kylo Ren ensenyant la cara. O sigui...
Ara, que la capa i la màscara m'agraden molt, del
molt,
Kylo Ren.
Molt.
Està molt bé.
Està moníssim.
D'esquena recorda poder a Vader. Vull dir, hi ha alguna escena quan se'l veu caminant de darrere que la silueta...
Sí. Jo crec que hauríem de recuperar a Vader per aquest dolent...
Sí, és una fusió entre Vader i un ninja i un monjo... Sí, és així, no? Molt místic.
Surt un parell de segons al cap d'en Vader,
Sí, 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 home, és un gran moment
també
de la pel·lícula.
Ens l'hem oblidat.
Mira, qui va trobar l'espasa del Luke també va trobar el cas d'en Vader allà a mig d'Ender.
Exacte. Deien, no, la mateixa lògica.
Jo crec que va ser un Ewok. que el va trobar, que no es va cremar del tot
el cas. El trobaran la mà d'en Luke, i ja veuràs.
Sí, ostres, la mà d'en Luke també la podríem trobar.
Sí, no?
Podríem fer un clon d'en Luke, amb la mà.
No donem idees, no donem idees. Alguna cosa que voleu dir abans d'acabar l'espai de tertúlia?
A mi m'agradaria parlar un xic del final.
Vinga, va. Vale. Amb això acabem.
A mi m'agrada molt l'univers expandit de Star Wars i hi ha un videojoc que es diu Caballeros de la Vieja República que casualment parla d'una raça que es diuen el Rakata i d'un planeta que és molt aquàtic i tenen platges molt grans i illes i casualment em recorda una mica el final de la pel·lícula. Quan diuen que Luke s'ha anat a buscar el primer temple Jedi i apareix aquest planeta, em va venir de seguida la imatge d'aquest videojoc. No sé si és casualitat o anirà per aquí la cosa, no ho sé.
És un planeta que tot és aigua i quatre illes.
Sí, igual que en el videojoc.
Ah, d'acord, d'acord. Molt bé.
I abans de passar a la segona part del programa, que ara ja entrarem directament, pels que ens escoltin per la ràdio i pel podcast, la setmana que ve la segona part. I per acabar aquesta primera part, ho farem amb un dels temes, aquells que dèiem bé, no sé, de baixón, el tema de Rey, perquè l'escolteu un momentet i a veure si ens ve la memòria al John Williams. Anem-lo a escoltar i la setmana vinent, segona part. Mm-hmm.